Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren.
Molt bon dia, són les 12:02, avui estem a 17 de setembre i sense fer-ho més llarguet anem a escoltar la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Albergina. Amb la paraula albergina es fa referència a una hortalissa de forma ovada, de 5 a 30 centímetres de llarg, amb una polpa blanca recoberta per una fina pell de color morat, que en algunes varietats forma ratlles. La planta, coneguda com a alberginera, en la taxonomia científica rep el nom de Solanum melongena. El primer terme d'esta denominació, Solanum, és un derivat de sol. I és que el cultiu de l'alberginera requereix, efectivament, un clima càlid i sec, i sobretot molta llum solar. L'alberginera prové de l'Índia. Des d'aquelles terres llunyanes va ser transportada pels àrabs per la conca mediterrània, fins a arribar a la península ibèrica durant l'edat mitjana. El nom vulgar àrab amb què ens arribà era albedengena. En castellà ha evolucionat a berenjena. En valencià, el nom àrab ha anat germinant en una gran quantitat de variants. Esta diversitat de noms és una prova evident de la gran popularitat que des de ben antic va aconseguir entre els nostres avantpassats. La forma més estesa actualment en valencià és albergina, però en algunes comarques també és coneguda com a albergínia, ambargina o alberguenya. En altres comarques s'ha elidit la síl·laba inicial, vestigi de l'antic article àrab, i se li diu bargina, barzínia o basínia. Però, siga quin siga el nom que se li doni, esta hortalissa és molt apreciada en la gastronomia mediterrània. I no sols pel seu sabor, el valor nutritiu d'este fruit és també conegut des de ben antic. Aporta nombroses vitamines a l'organisme, que ajuden a reforçar el sistema immunològic. L'albergina és rica en minerals, entre altres, potassi, calci, magnesi, ferro i fòsfor, que ajuden a previndre algunes malalties, com l'artritis o l'osteoporosi, així com certes patologies cardíaques.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Miren, ahir els parlava de la nota de premsa que ens havia arribat de l'Ajuntament de Vila-real, que ens deia que l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament ha posat ja en marxa les activitats formatives corresponent al segon semestre del 2025, dirigides, lògicament i principalment, a persones desocupades. Tinc així en mi, com es vaig dir ahir, que segurament ho tindríem, a la regidora d'Economia, Ana Torres. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Estàs especialment contenta perquè s'han sumat més cursos, no?
Sí, nosotros desde la Agencia de Desarrollo Local nos adherimos a un programa de la Diputación de Castellón, uh-huh, en el cual ellos contratan unos cursos y nosotros cedemos los espacios para que se hagan aquí en Vila-real y nuestros vecinos puedan optar a ellos y no tengan que desplazarse. Además de los cursos del programa de la Diputación, también están unos cursos de Next Generation que los realiza DECO, en los cuales pues también hemos estado en conversaciones a ver qué cursos podíamos publicitar y podían interesar a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo pues de inteligencia artificial, de buscar empleabilidad, de hacer gestiones por internet con el ordenador, porque muchos vecinos pues la verdad que tienen un problema, todavía existe la brecha digital.
Absolutamente.
Y entonces pues sí que queremos acercar un poco estas acciones a ellos. Además, pues como has comentado, pues están el curso de almacén inteligente y logística 4.0, que también, y el de operador de plataformas elevadoras. Son cursos que van preferentemente para personas desocupadas, pero bueno, cualquier persona que quiera acceder a esos cursos pues se puede apuntar. De hecho el de almacén inteligente y logística 4.0, uh-huh, ese curso está ya
empezado, porque es del 15 al 24 sí, de septiembre, es decir, sí, este ya, ya no, se está realizando.
Ese ya no. Entonces, se tendrían que apuntar al otro, al de operador
de plataformas elevadoras.
Elevadoras. Simplemente lo que pasa es que los estamos anunciando porque, claro, aunque estén ya empezado, pues mucha gente a lo mejor se ha apuntado y luego pues necesita un recordatorio. Entonces hemos puesto todos los cursos. Si alguien se ha apuntado a ese curso y no, por lo que sea, pues no se acordaba, pues que tenga la posibilidad de poder asistir.
El del curso de operadora de plataformas elevadora se hará del 1 al 3 de octubre.
Sí.
Imagínate que alguien nos está escuchando y quiere apuntarse a ese curso, ¿cómo lo hace?
Vale, pues para apuntarse a ese curso lo que tienen que hacer es a través del portal Treball de vilareal.es. En nuestras redes sociales aparece toda la información. Lo mejor es que entren o en la web del ayuntamiento o en las redes sociales oficiales del ayuntamiento, y ahí aparece toda la información y los enlaces. Lo digo porque igual ahora, que si se ponen a apuntar y yo lo deletreo, igual es más
complicado. Pero si entran, evidentemente.
Sí, ellos que entren y busquen la noticia, que es del día de ayer.
Uh-huh.
Y tanto en Facebook, Instagram, en las redes oficiales o en la página web. Y sobre todo el portal Treball, vilareal.es, que entren allí y ahí está también toda la información.
Hay cursos desde ahora, desde septiembre, hasta diciembre.
Claro.
Es decir, tenéis tiempo de apuntaros.
Claro. Y sobre todo lo que quería dejar claro es que los cursos de ADECO, al ser de fondos Next Generation, solamente se pueden apuntar a una acción formativa, que mire bien la gente la acción formativa que le interesa, y solo se pueden apuntar a uno. No pueden repetir curso ni se pueden apuntar a dos, porque si hacen uno, solo tienen un curso, lo que es subvencionado. No pueden hacer, es totalmente gratuito, pero no podrían hacer dos, solo uno. Por lo tanto, que se apunten solo al que de verdad les interese.
L'Agència de Desenvolupament Local està ubicada a l'Avinguda de la Murà.
Sí.
Per si algú vol anar presencialment, perquè allí n'hi ha personal des de les 9 del matí,
sí,
fins les 2 del migdia. Uh-huh. És a dir, imagineu-vos que algú diu: jo m'agradaria informar-me ben bé dels cursos.
Molt bé.
i no sóc massa diestra en entrar al portal Treball Vilareal Punes. Val. Sí. Pues me'n vaig a l'Avinguda La Murà, perquè entre les 9 del matí i les 2 del migdia van a informar-me de tot els cursos que s'estan fent. Sí. I això és una molt bona idea.
Sí, además, además de los cursos, también hoy hemos presentado lo que lo el foro Ocupat, que es la 7ª edición. Lo digo porque para las personas que están en búsqueda activa de empleo les pueda interesar.
Esto lo has presentado hoy en rueda de prensa. Hoy, a mí ni siquiera me ha llegado la nota de prensa, es decir, y exactamente para que la gente se ponga en contexto de lo que es.
Vale. Bueno, pues para poner a la gente en contexto, el día 7 de octubre, aquí en Villarreal, en sí. El centro de congresos,
sí.
se hará de 9 a 2 de la tarde el foro Ocupat. Es un foro de referencia en búsqueda de empleo aquí en la provincia, uh-huh. ya que se lleva haciendo ya muchos años. ¿Y en qué consiste? Seguramente muchos ya lo conocen, pero lo vuelvo a explicar. Hay una página web que es ocupat.es, donde la gente se puede apuntar a sí. las ofertas que
le interesen.
Que le interesen. Uh-huh. Y también empresas se pueden apuntar con ofertas que ellos quieran.
Con puestos de trabajo que la empresa ofrece.
Sí. Además, este año pues hemos consultado también con tanto con Asiobi como con Ucovi si ellos tienen alguna oferta de empleo y la quieran adherir a
ofrecer, claro que claro. Sí.
Entonces,
estas dos asociaciones sí, de aquí, de la ciudad de Villarreal.
Entonces, esto sería, esperamos que al final sí que nos puedan hacer llegar sus ofertas de empleo. Sabemos que en hostelería tienen más demanda que por desgracia, en el comercio local, que tienen otra situación económica, pero les hemos ofrecido a ambas asociaciones el hecho de que si tienen alguno de sus asociados les hace llegar alguna oferta de empleo, nos la puedan remitir a nosotros. Y conociendo también que muchas tiendas son pequeñas o los hosteleros a lo mejor pues no son grandes empresas y no tienen un departamento de recursos humanos, nosotros desde el ayuntamiento ofrecemos
el servicio
uh-huh. que son personas especializadas uh-huh. en recursos humanos para claro. que puedan hacer la selección de este personal.
Qué bien.
Entonces esto sería una novedad este año, pero estamos esperando a ver si nos pueden hacer llegar sus ofertas. Además, hoy lo hemos hecho la rueda de prensa hace unos minutos y ya había 47 empresas apuntadas. El año pasado tuvimos 57, o sea, todavía no hemos empezado y hay bastante gente apuntada.
Y hay mucha oferta de empleo, que es lo que a mí me interesa. Sí. Es decir, que haya ya 47 empresas inscritas que quieran estar allí ofreciendo puestos de trabajo, eso ya augura que sacaremos conclusiones.
Mira, de momento nosotros tenemos a día de hoy 119 ofertas. A día de hoy, antes de empezar, siquiera, porque se lanzaba hoy se empieza a hacer la difusión y se lanza en redes. Uh-huh. El año pasado hubo 282 ofertas de empleo. Hubo más de 4.400 personas candidatas a esos empleos. Y allí mismo, en el mismo día del foro, hubo más de 1.000 personas que fueron a entregar 1.000 currículums. O sea, que no se habían entregado anteriormente. Por lo tanto, yo creo que, por desgracia, sí que hay una demanda de este tipo de eventos, uh-huh. porque hay mucha gente que busca empleo. La suerte que tenemos es que Villarreal es uno de las poblaciones de la provincia de Castellón que tiene una tasa de paro más baja.
Sí.
Entonces, pero bueno, aunque tenga la tasa de paro más baja, sí que hay 3.000 personas que están en desempleo. Entonces, claro, esos. Además, también sí que me gustaría hacer hincapié, y lo he dicho en la rueda de prensa, que tenemos un reto, y es que la mayoría de desempleados son personas mayores de 44 años. Uh-huh. Y la cifra se dobla en mujeres. O sea, de hombres a mujeres hay el doble. De hecho, de los 3.000 desempleados que hay en Villarreal, 1.900 son mujeres. Y de la cifra, y de mayores de 44 años, si ya es una cifra el doble de hombres a mujeres, sí que hay una brecha en cuestión de género, en cuestión de empleabilidad, porque suelen ser también pues mujeres a lo mejor sin formación y mayores de 44. Nuestro reto este año es conseguir empleo para este sector de la población. Que creo...
Yo abogo por esas mujeres mayores de 44 años que tienen, quizá no han tenido la suerte de tener formación, pero sí tienen muchísima experiencia y seguro que sí. Eso es lo que pueden aportar, ¿no?
Además, aunque a lo mejor yo sí que les animaría, y si tienen tiempo... Y yo sé que es difícil porque es un día entre semana y no todo el mundo, si está trabajando, puede acceder. Pero si hay personas que tienen la necesidad de mejorar profesionalmente, que se acerquen porque va a haber conferencias y va a haber charlas donde se les va a dar tips que van a ser muy buenos para mejorar la empleabilidad y para intentar mejorar el empleo que puedan tener actualmente, incluso ya pues conseguir empleo. Se van a hacer charlas de inteligencia artificial respecto a lo que es el currículum, cómo utilizar la inteligencia artificial con aplicaciones gratuitas para mejorar y para poder buscar empleo, y creo que son muy interesantes para la población.
En definitiva, nos van a ayudar a reconducir nuestra vida profesional, que eso es algo que a veces sí que nos falta, el tener ese asesor que nos diga con las destrezas que tenemos o con lo que hemos estudiado o hemos trabajado, pueden reconducirnos.
Sí. Además, sí que quería, Susana, hacer hincapié en que nosotros desde el Ayuntamiento de Villarreal nos tomamos muy en serio lo que es el fomento del empleo. De hecho, sí que me gustaría hacer hincapié en esto porque, por desgracia, nosotros estamos intentando paliar algo que desde la Generalitat, el PP de la Generalitat, nos está quitando programas de empleo que son muy importantes para nuestra ciudad. Y entonces eso sí que lo quería denunciar. El programa Empujo, la Generalitat, drásticamente ha ido aminorando la cantidad de dinero que ha ido destinando a estos programas de empleo, que son para gente joven, menores de 30 años, que son la gente que necesita, una vez que acaban sus estudios y su formación, necesita pues unas prácticas, y esas prácticas las hacían en el Ayuntamiento de Villarreal.
No tienen currículum.
Y era bueno para estas personas tener ese año de formación, que con el gobierno del Botánic eran 12 meses y tenían derecho a paro. Cuando llegó el PP, esos 12 meses se redujeron a 10. Por lo tanto, estas personas ya no tenían derecho a paro. Pero es que además redujeron drásticamente las cifras. Y como no me quiero engañar, porque las tengo aquí, gracias a que tengo aquí mi libreta y lo tengo aquí apuntado, solo te quiero dar estas pequeñas pinceladas, ¿vale? Y los voy a dar a carácter local, porque es lo que nos interesa. En el 2023... Bueno, en el 2018 teníamos 63 personas en este programa de empleo.
¿En el 18?
En el 18. En el 2023 teníamos 10. Y en el 2024 tuvimos 3. Y en el 2025 no vamos a tener nada, porque solamente dan la opción a las mancomunidades. Eso, global en toda la comunidad valenciana, es que el gobierno del Botánic destinaba 226 millones de euros a los programas de empleo, pero el PP destinó 67, y ahora va a destinar nada aquí en nuestra localidad. O sea, ¿cómo puede ser esto? Ay, perdona, te he dicho las cifras globales y no, eran las cifras en nuestra ciudad, perdona. Que era el dinero que se me ha ido. O sea, al año que viene vamos a tener nada. Ninguna persona va a estar formándose durante un año.
¿Y no han dado ningún tipo de alternativa?
No nos han dado alternativa porque solamente lo hacen para las mancomunidades, pero nosotros ya nos quedamos fuera, los ayuntamientos, como Vila Real. Entonces, nuestros jóvenes, que recién licenciados, que han acabado por su formación, sus másteres, lo que han estado esforzándose para formarse, tenían un año con el gobierno del PSPB, PSOE y Compromís, tenían un año que luego les daba derecho a paro.
Luego baja 10 meses, que ya
y
no
luego
tienen
baja
10
meses. Por eso sí que me gustaría denunciar esto, ya que, como he dicho, como siempre digo, no son cifras, son personas. Y son personas que podían optar a una formación, estaban en un programa de empleo donde ellos se formaban, estaban remunerados.
Sí.
Les daba un bagaje profesional y luego, pues, si querían seguir por el tema de la administración, querían estudiar oposiciones, incluso luego ha habido gente pues que se ha quedado en los ayuntamientos, o sea, han sido contratados, han entrado en bolsa, porque quieras que no, tienen como una experiencia que ahora se les está negando. Por eso yo considero, Susana, que es muy importante que las administraciones nos tomemos en serio lo que es la búsqueda de empleo, porque las personas no podemos estar completas si al final no tenemos un empleo, porque nos da dignidad. El empleo dignifica, nos ayuda a sentirnos completos, aparte de tener una retribución económica, obviamente. Pero las personas necesitamos sentirnos útiles. Y es muy importante que esas 3.000 personas que hay en Vila Real puedan llegar a estar en mejores condiciones laborales.
Ana Torres, gracias por habernos explicado esto. Es que es triste, es una noticia triste. Por eso sí. Creo que deberíamos pensar.
Sí.
Sobre lo que acaba de decir usted.
Sí.
Concejala, muchas gracias.
Vale, a ti.
Hola, em diu en Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, faig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigui sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en Multiópticas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Let's get ready to rumble. Atención, padres y madres. Este septiembre, el Club Esportiu Bàsquet Vila-real abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo. Todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Bàsquet Vila-real, donde la ilusión siempre vota.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
I ara tenim així a Juan Gaspar Nebot Sancho, que qui és? Luis, qui és?
Hombre, cualquiera que sàpiga una miqueta de música i del món cultural d'este poble, enseguida el relaciona amb el June.
June, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què ens presentamos, June?
Ui, a presentar-vos vaig a fer com una avançadella, com un aperitiu, com un aperitiu de que això és berenar i sopar, molt, molt curtet. Vos vaig a comentar-lo del concert que tenim al barri on jo vaig néixer, al Cristo a les festes de l'Hospital, que es comencen el dia 19.
De setembre.
Precisament, ahir vaig néixer jo, i la meva germana també. Bueno, la meva germana va néixer a l'Hospital ahir, en esta casa que veus així, enfront de la Creu d'Aliaga.
Enfront de la Creu d'Aliaga.
I fa 50, i ahir va ser que jo vaig ser també fester i clavari del Cristo de l'Hospital. Així n'hi ha, és el que jo dic en l'escrit, que n'hi ha, que jo crec que n'hi ha més causalitats que casualitats, moltes, no?
Claro.
I perquè la primera actuació del primer conjunt que vam formar en l'any 1968, ahir encara no havíem nascut nosaltres, va ser en el Crist de l'Hospital, en les festes, quan se feien en novembre. Esta és la casa, ara, on vam fer la primera actuació. Este grup se va fundar en les festes del barri del Crist de l'Hospital. Correcte? Una altra casualitat més. A part de que n'hi han 4 de l'Ajuntament que han nascut en el barri del Crist de l'Hospital. A part que l'escenari se munta enfront d'esta casa, amb jo vaig néixer, enfront de la Creu d'Aliaga.
En la font. N'hi ha un cartell que veureu, que és, el cartell estarà en més d'un puesto penjat, on veu tot, veureu totes aquestes fotos que està dient Mejune i que està explicant-me. Se veu perfectament, eh?
Sí.
El concert serà?
Este divendres, dia de 9.
A quina hora?
La presentació, l'acte oficial es comença a les 21, a les 9. Però està tot el que
és l'acte... Veurem?
Està tot l'acte de lo que són les xiquetes i les festeres, va també la reina i les dames també, l'Ajuntament, està de mantenedor també, Toni també, n'hi ha un mantenedor, n'hi ha una presentadora, i després quan acabe tot l'acte oficial, que m'ha parecit també actuarà en faran una coseta d'unes sevillanes, entonces es començarà el nostre, que durarà pues, sobre una hora i mitja, clar.
Bueno, jo no m'ho pediria, eh?
Bueno, jo no, tampoc.
A part, qui ves que el pòster, que segurament estarà penjat al llarg de tot el barri i en tot el municipi, segurament, veurà tota classe de músics, en el qual en les fotografies apareixen en l'instrument que solen tocar, i en el qual cada un té un moment de protagonisme, no? Durant el concert, m'imagina, no?
És molt curiós que Lluís faci aquest comentari, perquè resulta que si n'hi ha gent del poble, des d'Adolf Huarte, que ha sigut músic, que dona la casualitat també de que va ser el primer bateria que nosaltres vam buscar, que després, que al cap de 60 anys ens tornem a trobar, val? Que és així, un músic del poble, no? Este també és un baixista, també, que és professor també de 12 notes, tenim dos professors del poble, 12 notes, també, l'estudi d'ací del poble, també. Este també és un violinista, Salomón, també de la Vall d'Uso, del Conservatori, este també és un músic, també, Miguel, també, un plan rockero, este xic també del poble, que és un poeta escritor, a part de músic, que és Daniel. Este és Pasqual Vicent, trompeta, professor del conservatori, Tomàs Oller, també, del poble també, esta xica que la conec de tota la vida, que també fa lo de la, fem com un homenatge xicotet a Edipia, que és així. Esta, això és una institució, perquè està Vicente Portolés en Castelló com a músic, una institució, José Manuel Mir, un baixista, tots són músics també, i Román, no? I després Lisbeth Freites, que també és la professora i que també està en 12 notes.
Que bé.
O sigui, que més, o sigui, això és una ensaladeta de molt, molt ben cuidada, molt, molt de gent de... El més fruixer jo.
I parlem de músics, no des que lamentablement, dic lamentablement perquè avui en dia la societat avança molt a pressa, qualquiera pot ser músic, qualque
sí,
sea,
sí,
i estos són de acadèmia, de partitura, claro, de tocar com Dios manda, no?
Formats.
Formats, correcte.
I anar adaptant-se a lo que correcte demanava el públic, no?
Sí. Lo que pasa que en un any, a col·lació de lo que està dient Lluís, lo que pasa que està molt de moda, n'hi ha una saturació de molts grups de tributos, de homenatges i tal. I jo, encara que siga una miqueta atrevit lo que vaig a dir ara, jo vull fer en este concert un homenatge a aquests músics que quasi desinteressadament, per afició, estan tocant sempre versions de molts grups, sobretot de l'època dels 80, 70, 80. Jo també vull recordar-me de que aquests músics que toquen el tardeo, els matins, les vesprades, les nits, les penyes, és més l'afició que tenen, el qual a mi es mereix molt de respecte, que els interessos econòmics. I això per a mi és molt important perquè jo sóc de la dècada dels 60 i pico. Claro.
La música la porten dins.
Claro. Sí, sí,
a més, el repertori, per lo que ja he vist per damunt, el repertori en el qual compartixen cada un el seu raconet, diguem, són cançons molt selectes que crec que estan fetes per al gran públic en general, des del xicotet fins als més grans, són cançons atemporals que en el seu dia, en els anys 60, van tindre a millor el seu èxit, el 70, però avui en dia no tampoc te canses d'escoltar-lo. A més, ficant-li aquest toque personal de cada un. O sigui,
tot el món ha sentit al millor cantar el somewhere, la del Mago de Oz, per exemple. Però a no ho sents això pel carrer. I després la del Desayuno con Diamantes.
Sí.
Mon River, dirarirarà. En el fondo de Andre Hempur de la pel·lícula, això... on ho trobes? No? O recordar jo sempre dic aquesta frase i acabe. A Charlotte el coneix tot el món, tot arreu, correcte? A Charles Chaplin no. Ni lo de Ona a la dona en 63 anys de diferència, no. Charles Chaplin era un gran músic i un gran violinista. I n'hi ha una pel·lícula que és La Condesa de Hong Kong, si no me falla la memòria, que tota la música és d'ell. I era un gran músic i un gran compositor, la de Candilejas, la cançó que ell compon a Candilejas, que li diu que jo llegaste a mi cuando yo me voy, és que ell ja, que n'hi ha 63 de diferència, claro, i d'ahir va vindre la pel·lícula Candilejas, però molta gent coneix a Charlotte però no sap lo que és la vida musical, professional, ni particular. La particular, dona igual, de Charles Chaplin. Claro, això per al carrer no ho pots trobar, Susana.
No, és que era... És dir,
hi ha que ser un poc atrevit, també.
Un poc en este personatge. Nosaltres coneixem el personatge de Charlotte, però no coneixem, no sabem que era una persona que tenia un gran bagatge com a músic, era una persona molt intel·ligent, tant que va poder fer humor en un temps on la gent se jugava al tipus. Lluís, se quedaran nosaltres?
Avui el nostre programa, però no antes m'agradaria també comentar una miqueta a part de Juné, en el món artístic musical, també vull ir a saber i molts lectors d'ells que porta entre mans, que si té un llibre ara mateix sí. En el cap o ja l'ha publicat, perquè fa temps que no tenim
pues,
contacte.
Deguda... A que l'any passat vaig fer una cosa apareguda també en Sueras, del dia 8 d'agost també, però en una banda de música que t'ha comentat a micrófono cerrado, que s'ha de dir, entonces ha tingut que paralitzar, però claro, tinc un llibre també de poemes i relatos curts ja pràcticament acabat, i dos novel·les en marxa, de la una que me queden 3 o 4 capítols. Durant estos dos últims anys m'ha dedicat molt més a la música, perquè aquest tipus de concerts és que hi ha que dedicar molt de temps, perquè claro, també convocar a estos músics que tots tenen la seva professió, tots se dediquen a la música i en estiu tots actuen, és molt complicat. I entonces necessita, claro, jo sí me toca tocar les campanes, dir missa, fer el pregó i repartir alguna H de quan en quan també alguna.
Claro.
I això no pot ser. I damunt cantar, que això no, una cosa no pega. Ser productor, vendre les entrades, però en plan simbòlic, no? I estar dalt de l'escenari no quadra. Però és un veneno que tinc en la sang que...
Que se farà realitat el 19 de...
Me diuen, tindràs que parar algun dia, tindràs que parar. Jo dic, sí, una vegada en la vida pararé.
El 19 de setembre se farà realitat.
El 19.
Pues sí, com comentaves, mos farà un rato de companyia, que millor un home que viu de la música, que és més sabedor que jo, evidentment, per a comentar cançons i tot, que avui és un tema que me feia guais fer-lo perquè feia molt de temps que són... Així com ell parlava de músics que són de Villarreal i ningú es coneix i tal, pues n'hi ha molts músics o cantants que s'ha fet famós per el boca a boca, però en este cas per gasolinera. L'expressió, quan els conductors dels... Avui en dia te fiques un MP3 o lo que siga, te baixes en plan pirata o de Spotify, qualsevol tipus de música, per mal que li sàpiga algun, no?
No.
Però antes la gent això del pirateo, això com que no, i compraven les cintes. Els discos dels artistes bons valien un dineral, sí, però l'artista que volia donar-se a conèixer i tal, pues, se crea en ells la seva pròpia maqueta, sí. I tal, i anaven a les gasolineres i en aquestes típiques plaques reversibles per un costat, i la gent diu, ara que me'n vaig de viatge, se comprava una cinta i durant aquest viatge l'escoltàvem pues, una infinitat de vegades, no? Hasta que acabàvem el viatge sabent-se la cançó.
I molta gent s'ha fet molt popular amb les cintes.
Correcte. Pues avui anem a parlar d'aquestes persones una miqueta, i per a començar, m'agradaria que es començarem Txelo, en esta cançó. A veure si la coneixen.
Hombre.
Rita de Huelva. Por vuestra ruta de España, y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa.
Lo de la perlita de Huelva.
Claro.
Se va a ficar molt de moda en els cotxes, Papà no corras.
Sí, sí.
A partir d'aquesta cançó.
I és que aquesta cançó, per cert, va ser gravada per Perlita de Huelva l'any 1968. I ella mateixa va pagar la producció, imagina el que estem parlant, no? Fent les seues maquetes i tal. A l'any següent la van tomar a gravar per el sell discogràfic Belter. I sent esta és la versió que alterna, ha sigut la més famosa que ha arribat fins avui en dia, no? Tinc que contar-te una curiositat d'esta cançó, i és que el 9 de novembre de l'any 75, Perlita de Huelva va ser premiada amb el disc d'or de l'Hotel Melià Castilla de Madrid, lliurat per el locutor Juan Vives de la cadena SER. A més, va ser premiada com a madrina dels camioners.
Sí.
Els mitjans de comunicació més importants d'Espanya van ser presents per a cobrir aquest esdeveniment. Però per la matinada, per mala sort d'ella, va morir Francisco Franco, per el qual cosa no li van donar el protagonisme que mereixia esta dona i esta cançó que ha arribat hasta els nostres dies.
Jo no sé si li van donar per a mi, però aquesta cançó se la sap tot el món,
sí.
Que és el major premi que pot tindre un artista, que tot el món la taradeja.
Pues avui, Susana, Vaig a contar-te una imprevista història relacionada amb la música del nostre país, perquè quan va passar? Ho hem de fer sense que ningú poguera explicar amb exactitud els perquès ni adivinar els seus esdevenirs. Grans èxits, carretera, gasolina i verbena. Va ser el retrat d'una indústria més enllà de la indústria, que va ser sostinguda per cançons que el seu principal punt de distribució van ser les gasolineres o les bencineres, com vulguem dir-li. Susana, durant dècades van haver companyies discogràfiques que conformaven una indústria alternativa que van saber tocar la tecla correcta i van arrasar. Això sí, al marge d'altres companyies dominants que ocupaven les grans superfícies. Les mateixes que negociaven amb les ràdios per assegurar-se l'èxit dels seus artistes, cosa que aquests artistes lamentablement no tenien ni ese respaldo, no? Les grans companyies sempre ficaven al Julio Iglesias de turno o a la Shakira de turno per a promocionar-les i aquests no eren el cas. Susana, per als oients més joves explicar-los que eren cançons amb tornades molt enganxoses, lletres i sonoritats que, amb el cotxe com a element central de la seva pròpia diàspora sonora, van acabar conquerint de forma inapel·lable a un públic massiu. Susana, la xarxa nacional de gasolineres i aquella música que allí venien van aconseguir triomfar, malgrat no comptar amb l'acceptació de la crítica ni el suport dels mitjans. Alguns dels seus creadors, capaços de vendre cassets per milions, van ser gent com, per exemple, Camela, Fórmula Cinta, El June, Los Chunguitos, Ketama, Peret, Camilo VI o el mateix José Luis Perales. Artistes avui en dia ja consagrats, entre molts altres. Menció especial també eren alguns humoristes com el gran Eugenio, Arevalo, Don Pío, que també van ocupar un espai propi en aquelles prestatgeries giratoris de metall que destacaven per a compilar grans èxits i vendre amb caràtules que cridassin l'atenció. Qui sap això molt bé, per exemple, és Manolo García, l'últim de la fila, que era dissenyador gràfic, ne va fer més de 600 caràtules de les cintes.
Quan serien estes. Los burros, primer, no?
Sí, molt bé, correcte.
Però va pensar Los burros, sí, que sí. Tu és l'anècdota de l'últim de la fila, tu ja saps per què és, però molts oients no ho saben.
El murro atado a la puerta de
No, el canviar de nom, lo de l'último de la fila.
Ah, pues no la sé.
No, perquè ja estaven avorrits i com eren els últims de la fila, yeah. no triomfaven de cap manera i va ser el canvi. Van arrencar en los burros, després d'un altre nom. O sea, i era aquí, l'últim de la fila, yeah. Era on estaven en la companyia. I mira, després lo que va passar.
Pues tinc que dir-vos que són moltes les anècdotes d'estos artistes de gasolinera que estan carregats de curiositats. Esta setmana, per exemple, hem descobert de los Chichos. Els germans es trobaven cantant davant d'un edifici del Corte Inglés a Madrid quan Ramon Arcusa, un dels integrants del duo Dinàmic, se van fijar en ells i l'endemà, en la cançó Me sabe a humo, que és la cançó que estaven interpretant, i va ser suficient perquè el dia següent ja estaven gravant en una discogràfica perquè a l'integrant del duo Dinàmic va quedar prendaix per ells. Un altre grup al qual va recibir un dels majors desprecis i injustícies va ser Camela, que van ser protagonistes de l'arraconament per part de les tendes especialitzades i les emissores de ràdio, pese a ser avui en dia encara el segon grup que més discos hagin venut a Espanya, o sigui, van estar marginals. De fet, les Spice Girls no van ser número 1 a tot el món, excepte en Espanya, perquè era Camela el que més venia, més que elles, imagina't, estan en l'anecdotari. També, Susana, en aquells anys escoltàvem les cançons de Los Chunguitos i de Los Chichos, en el qual també se podia descobrir com era la societat espanyola en els barris més pobres de les ciutats, on campava la droga, o veïns que estaven a la presó per la criminalitat, i se feren famosos per les seues cançons, com eren, per exemple, la del Vaquilla, que mos ficarà Chelo ara.
Él nació por amor un día libre, libre como el viento libre, como las estrellas libre, como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque le enseñaron que era muy pequeño, solo vio lo malo.
tú eres el patilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el patilla, el bueno sentimiento, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el patilla, alegre bandolero.
Pues sí que dice Susana que en la presó de Ocaña es, los chunguitos van a actuar y en primera fila estaba el preso el vaquilla escoltant la cançó en la que els seus amics l'havien dedicat com a héroe, el nuevo Robin Hood, ¿no? Perquè este es, a estos, diguem, delincuents de barrio...
És un héroe, ell, pa, és el
sí,
héroe.
Sí, claro.
Se veien a l'espill. Sí.
Es tractaven com a héroes del barrio, no? Del
que,
barrio.
Per cert, quan va eixir de presó va tornar a delinquir.
Sí, també, lamentablement.
Va tornar a la cabra a tirar al monte.
Sí, sí. I també estava en altres cançons, com el Torete, que és Chunguitos, Torete, també li va... També. O sea, totes aquestes cançons que jo crec que la majoria de la gent... Sí. Però vull... I totes aquestes cançons eren les típiques rumbes, no? Totes, diguem, les rumbes que s'escoltaven en aquestes gasolineres. Però tinc així un que a mi jo l'adore, que és el Junco. Anava a dir el Junen, però me l'admire.
I el Fari, el Junco. I el Junco, sí, sí. També l'ha conegut personalment, el Junco, sí.
Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho lío. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya y no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo hacerlo más. Y yo no quiero ser tu amante y no quiero ser.
Sí que dite que el Junco en este disco va a vendre més d'un milió de còpies, que se diu prompte.
Però la cantava tot el món. Però és, i la cançó va ser...
Vull dir-te jo que esta cançó, este home, i tornem a lo de antes, no era el típic que hi ha en les televisions cada dos per tres, ni en les emissores de ràdio, en plan machacón. Contaves tu que el vas arribar a conèixer, tens alguna anècdota en ell o algo?
Bueno, anècdotes ne tinc moltes per no avorrir el programa. Sí que me recordo una vegada en bueno, lo de la Lola Flores en la pèrgola també va ser una anècdota. Però vaig a contar-ne una que crec que és molt curiosa. Una de les moltes vegades que van... jo he tingut contacte en los Mustang, en el seu mànager, que per cert va faltar, i Santi de los Mustang, correcte? I un dia estàvem actuant en la pèrgola i ells són a fer del Barça. I jo vaig anar una vegada al camp de futbol gràcies al seu mànager, me va invitar un dia al camp. Jo no sabia de futbol ni idea, me van invitar. I un dia es vaig contratar a la pèrgola de Castelló i jo vaig justament al Barça i la televisió estava en el que és l'hotel Doña Lola,
sí,
al cantonet, no?
Sí.
I vaig tindre que retrasar l'actuació d'ells perquè tenien que veure el partit de futbol.
Ah.
Però Isa, sí. Però com teníem una orquestra... És que lo de la pèrgola de Castelló és per escriure un llibre. La quantitat d'activitats musicals que s'han fet allí, no a sol per les presentacions de gallates i actes, sí, no, per moltes coses. I van retrasar. Pues aquesta anècdota se van a recordar sempre. Santi ha vingut moltes vegades. I un dia, de broma, diuen ells... bueno, añadiré una coletilla que és molt important. Cantant lo del submarino amarillo de los Beatles, de Beatles, que la tocaven en directe, ahí va sorgir lo de l'amarillo del Villarreal. Sí, no, però és que n'hi ha coses que són espontanes, que naixen sobre la marxa, sí. I cantant amarillo, el submarino amarillo del Villarreal. Això se va agarrar més de broma, més en serio, i després s'ha fet popular, no?
Lo
que estava dient. És que anècdotes n'hi ha
sí,
moltes,
sí.
Moltes.
Pues com tu, el
lo del Junco que m'has dit, Maria Moncòfar, sí. Dic pèls i senyals de Moncòfar, pues lo que demanen és artistes en el càtec, no? Demanava una botella de whisky, no? Per exemple, no? Però, espera, acabe, és molt curtet, però és molt significatiu, perquè això m'ha passat en la Lola Flores. La botella de whisky va caure en les mans de la dona i no la va destapar fins que ella no va voler. O sea, él va a controlar para que no veis que era. Eso va a ser en Moncófar, en las festes. Pero es que lo de la Lola Flores va a ser la botita para mis chavales, para mis chiquillos. La botella va a desaparecer. Yo no sé qué se la va a beure, si era su cuadrilla, si para mis gitanillos, el whisky que no falte, que no falte. Eso es que a venirnos de la Lola Flores en paz descanse. Eso es automáticamente.
O sea, pues un día tenéis que hacer sobre anécdotes, ¿eh? De gente famosa.
Como lo de la Marieta, la Rocío Durcal en el carrer La Pietat, que la vais a portar. Bueno, anécdotes, moltíssimes anécdotes.
De totes maneres, com anem a parlar d'algun personatge, segurament igual... Sí.
Hi ha un detall en lo del casset per acabar, que tu saps que se va ficar molt de moda el radiocasset doble?
Qui... Sí, per gravar una còpia d'un altre. Per fer les còpies, sí,
o sea,
sí.
Anaven malament de perres.
Sí, sí. I jo he vist el Vaquilla, per saps, vaig a confessar, jo va ser la primera que vaig gravar i la tenia en el cotxe. I esta del Junco la vaig comprar també. Jo que sé una miqueta calorro, que vols que te diga.
El radiocasset tenia les dos, ficaves en un casset i te feies la còpia.
Sí, sí. No? Bueno, recordar als nostres oients que són el radiotaxi, que avui és que, que avui estem parlant de...
Ai, però m'ho estic passant pipa.
Dels programes de la gasolinera.
Són anècdotes que no se solen contar molt per la ràdio, eh?
Pues anem a seguir en el Fari i el seu Torito Bravo.
El Fari, el Fari.
Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementao, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines.
Que és que la música te lleva les penes.
Sí, sí, i més són cançons alegres, o sigui, són cançons alegres, no tenen un missatge en aquestes que hem escoltat de moment. Que
I, no si, so... i si escolteu bé la melodia, el que és la cadència de la melodia, té una cadència musical, i aquesta cançó ara la fas en plan lento. Té una melodia que és l'aixa mania que jo tinc, la música
que avui dia
que
no
s'està passa. Fent en la maquineta.
Us he contat algunes anècdotes del Fari, i és que abans de tenir èxit va treballar com a jardiner, camarer i taxista per a reunir els diners que li van permetre gravar les seues primeres cançons. Solia explicar que durant la seva etapa de taxista ell va dir: jo ha passat una nit sencera en la Ava Gardner. Frase que es presentava a qui volguera aclarir, però ell sempre dia l'anècdota. En una nit de l'any 1960 la va portar en el seu taxi a un local de flamenc i l'actriu, reconeguda en Octàmbula, li va demanar que l'esperara a la porta de l'hotel. Cosa que va ser que al final, pues això, se va quedar tota la nit en ella, però esperant-la a que isquera del flamenco.
Bueno, però va passar la nit en ell, és com el que dius. Jo he passat la nit en els Pecos, jo i, no sé, 1000 persones més, però tu has estat... No?
I ara vull contar-vos una cançó que vaig a contar la versió que se va fer en la 60 per els Chunguitos, l'original, i una que ha fet Rosalía no farà molt.
Sí, veureu.
Quina cançó, quin potencial tenien de composició estos actors, no? que si tu li fiques darrere una parafernàlia correcta, aquestes cançons poden ser número 1 mundial. I ara veureu la diferència.
És el que estava jo parlant antes, que si tenia una melodia de fondo, que és la versió...
Y la canción en esta cuestión es Los Chunguitos, si me das a elegir.
Hombre.
Sí, pero...
Hombre, esa canción, yo no sé, eso sí.
De un trasfondo de melodía. Claro.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado
quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz.
Tinc que dir-te de Los Chunguitos antes de passar a Rosalía, vaig a contar-te l'anècdota de per què ve el nom de Los Chunguitos. Los Chunguitos era perquè estos eren naturals d'Extremadura i de xicotets tenien molta costum de pedrejar, quan passava el tren, de pedrejar els trens en pedres, eh? I, els familiars veient, diu, que chunguitos que sois, com diuen, pues fiqueu en cada jaleo, i d'ahí ve el nom de que chungos, Los Chunguitos.
Los Chunguitos.
No? I com t'havia promès, pues anem a escoltar la versió de Rosalía, que després te contaré qui és el trasfondo i qui està darrere d'aquesta cançó.
Jo no
que això se va fer, que és l'única vegada que no està ni en Spotify, més o menys ho pots veure per YouTube o en Televisió Espanyola, perquè pertanyeix a la gala de los Goya de l'any 2019, i en la qual...
La va estrenar allí?
Sí, sí.
La va fer aquest impacte,
lo qual n'hi ha més de 50 milions de reproduccions, sí, perquè és una passada, fica la pell de gallina.
Si me das a elegir,
sí, sí que la vas a hacer.
Entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y contigo me enamoré y te quiero solo deseo estar a tu lado, soñar con tu sol, besarte los labios, sentirme en tu brazo. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas,
i és que molts no saben que la música que interpreta el coro va ser encarregada per Rosalía a Bernard Vivancos, un professor de l'ESMUC, on ella es va graduar en flamenc. Bernard Vivancos, un dels especialistes més grans en música sacra a Europa, va crear la música de les cors mentre Rosalía se trobava de gira per Amèrica. Tota la comunicació entre ells es va fer per línia, o sigui, a través d'enviament d'arxius, telèfon... Ell mateix reconeixia que no coneixia la cançó i que mai havia sentit parlar de Los Chunguitos. Tot i això, va fer per a que Rosalía li ho demanara per a que ell ho fera. El resultat és que Rosalía transformà una rumba dels anys 70 en una experiència quasi mística. Fins i tot la disposició del cor la recorda un altar, no? O sigui, la escenografia i ja el que parlem d'una cançó, d'una rumba i
coros.
Tot, clar, és una passada. I ara un altre de lo que parlàvem antes, seguint en la nostra ruta de gasolineres, anem a Camela i la seva Làgrimes d'amor.
A mi lado, ni su cuerpo.
Llàgrimes d'amor és el primer àlbum d'estudi de Camela, que va ser llançat a l'any 1994 a Espanya en formato de CD i casset. Se van gravar durant l'hivern de l'any 1994 baix la direcció de Daniel Moneta. També se va vendre en formato econòmic que se venien en les gasolineres. Mai va arribar a figurar en la llista de AFIBE, ja que no va ser registrat en esta societat fins a l'any 1995. No obstant, va rebre un disc de platí que entonces equivalia a 1 milió de còpies, pel qual van ser, però dels formats econòmics mai s'ha sabut lo que ha hagut, però se calcula que degueren de vendre més d'un milió en les gasolineres. O sea, que d'aquest disco se van vendre una barbaritat. No?
El control, entonces... el control de les... Jo sempre m'ha preguntat del control de les caixes, de les estants, sí, que portaven el candat per al candaet. I aquest control de la venda de casseig, qui el portaria? Perquè allà anava un distribuïdor a repondre.
Sí, sí.
Qui, a veure qui controlava això. La societat d'autors, no.
Isos y isos de mercadillo que también que estaban ahí, no sé si recordeu que era el
claro,
mercadillo,
claro,
que también
sí,
venía,
sí, sí.
Pero aquellos tenían en unos paneles impresionantes que se venían chidats.
¿Qui controla la venta?
Sí, sí. Tu com a promotor i això, tens alguna anècdota també de Camela, així al poble,
sí,
o alguna?
Bueno, de Camela el que te vam dir que suspendre una actuació un dia, però en fi, per no passar. No, anècdotes sempre n'hi ha moltes, el que ha dit Susana, que algun dia tenim que dedicar un programa en plan desenfadar simpàtic.
No, per conèixer la persona, no l'artista.
Sí, no, lo de la persona. Així un any també així vam contratar, que entonces estava Enrique Allé de alcalde, no? Així vam contratar a Juan Pardo així i va ploure. I després va respetar el caché, una sèrie de coses, i se va fer l'any següent a les festes allà al material. Després les anècdotes del camp de futbol del Vila-real, que molta gent eren molt jovenets, entonces s'han fet molts concerts de quan Héroes del Silencio pegaven, sí, anaven al camp de Vila-real. Quan vam organitzar el concert de Mecano, que va ser el concert més gran d'aquella època, d'aquella època...
No sé quan se va caure ella, o...
Sí,
no sé si va ser ahí o en Castelló, no sé.
No, va ser en Castelló, així no va ser, sí. No, sí, no va ser. I entonces que s'han fet moltíssimes coses. Teniu en compte, entonces, conforme estava el camp de futbol. Els vestuaris que anaven a la part darrere eren els camerinos. Claro, sí. Molts... Perquè allà ha estat l'último de la fila, o sea, Héroes del Silencio, allà ha estat la Trinca, la... Es Deep Purple va vindre per un altre puesto. Lo de Mecano va ser lo màxim que se va fer. Jo sí que recorde que lo de Manolo García, que estava un dia, que això me va passar també en Manolo Escobar en Soneja. Vaig, Manolo Escobar tenia la costum, bueno, estic parlant, tots estan en la Tremont, de la costum de fer la partida del de, el guinyol, no, el tute, bueno, en els seus germans, sí. I se fica a ploure en Soneja. Digue el poble perquè si algú vol que ho sàpia. I se fica a ploure. Però això és plogut, és que n'hi ha d'estiu que s'acaba el món. I va, allí aguantant i va i solta aquestes paraules: tu tranquilo, nosotros vamos haciendo la partida y cuando pare de llover ya actuaremos, sea la hora que sea. Però en Manolo García vas començar també a eixir el xirimiri a plovisnar, i així anaven pujar a l'escenari quan era l'últim de la fila. Però és que anècdotes, entonces, avorriríem al... És per un altre programa. Jo, anècdotes
ara,
moltes.
Ara que estàs parlant, i estàs parlant de números uns, perquè sí. Primerament tenim el barri de la Pietà, que ja de bueno, per si aportava números uns, que potser sí. Algú degués d'ajudar-te per aportar-lo. Mm. Igual que artistes al municipi. Per què Villarreal, diguem, ha passat a un segon nivell o a un tercer nivell, i per exemple el municipi de Onda porta espectacles d'aquest primer nivell
durant l'any,
i nosaltres ens han quedat una miqueta estancats. Té alguna explicació?
No sé si ha entrat ahí un poc la... Jo sempre he dit, no sé si he equivocat,
jo ho he preguntat,
que quan se fica quan entra la política en la cultura, no, són polos totalment negatius.
Jo he preguntat, i claro, així me diuen, no, és quasi tots els concerts que se donen són gratuïts, en Onda pagues.
Sí, però a veure, si tu veus un espectacle, tu veus el futbol, ve el Madrid, el que és aficionat del Madrid no li importa pagar 100 o 200 euros.
Sí, però això és una empresa privada.
Sí, però vull referir-me que està bé que tu, com a festes, portes uns, però també és d'agrair que el teu municipi pugui aportar, com tens l'auditori, porten obres de teatre a nivell nacional.
Claro. El que portar... me contesten a mi sempre és el mateix, quasi tot el món que tenen les mateixes oportunitats, i entonces té que ser obert. De fet, quan va vindre en setembre, crec que, perdó, en maig, este, que no me recordo el nom, que era de gent jove, va vindre gent de fora d'Espanya a veure'l, perquè era de baix.
Claro. A vegades això que estan tan de moda els referèndums i tal, a vegades n'hi hauria que, quan fan les eleccions municipals, preguntar a vegades i ses autoexigències que se fa un que a la llarga són pecadors de sus palabras, esclavos de sus palabras,
sí, sí,
no?
Sí,
a vegades,
sí.
Bueno, jo ja t'he dit, tu portes un espectacle bo de lo que siga, des del circo o lo que siga, i tu tens l'opció al ciutadà de pagar si vol anar a Bòreu, i el que no vol anar a Bòreu, és que en aquesta mateixa regla de tres, diu, bueno, jo per què tinc que pagar uns impostos a fulanito si a mi no m'agrada, o els bous que a mi no m'agrada, o tal, me tal, que vull dir. Que vull dir-te jo que a vegades n'hi hauria que donar una miqueta de mà ampla, però, que és una llàstima perquè una ciutat de primera que, per la qual se mos cataloga...
Home, és que som de primera.
Sí, que quedem una miqueta en segona divisió quan portem, que no li lleve el mèrit a, per exemple, el que va vindre a actuar així, molt menys, però que la gent, no li, ja te dic jo que no li importaria per pagar.
Bueno, en el tema auditori, quan són acte, jo ho dic perquè jo m'he involucrat molt, jo vaig tornar una altra vegada en actiu en este plan, al món de la música, degut a actes solidaris que feia contra el tema, sí, del càncer, perquè per mi el tema del càncer és una cosa molt especial, ¿vale? I d'ahir vam començar en l'auditorium, i sí que puc afirmar públicament a través de Ràdio Vila-real de que l'Ajuntament te dona totes les facilitats en el Departament de Cultura en què te cedís quan no és ningú acte que és a nivell d'intentar fer ningun negoci, entre cometes, moltes vegades, perquè se fan, te dona totes les facilitats perquè disponguis de l'auditorium. Això sí que ho tinc que reafirmar en aquest aspecte, sempre que són actes. I l'auditorium és un bon lloc i té bona acústica.
Sí, sí,
I a més, si agarres la llista per poder reservar, tens que parlar un any antes.
Sí.
Que, així, el que passa que en l'època que estàvem parlant, per acabar el tema, així fa uns quants anys, nosaltres superàvem a Castelló, capital de la província, en concerts,
sí, sí, sí.
En l'època això del Madrigal,
sí, sí,
hem superat les festes, sí, de la Madonna
de
Castelló.
Quan tu comentes de Juan Pardo i tot això...
Sí? Per cert, lo de Juan Pardo. En el carrer La Pietat, és que dic que no acabaríem mai, Susana, en el carrer La Pietat va i contracte en l'època del boom a Bertín Osborne. Mm. Estava Juan Bou, el carnicer, de president de les festes del Cristo de la Pietat. I entonces li agarra una hepatitis i una setmana antes me suspèn el concert. No pot vindre, tal igual. I vam tindre que contratar a Juan Pardo, també en el carrer La Pietat. I l'última, perquè aquesta sí que és molt graciosa, contratem a Rocío, Carrasco,
Està Rocío Jurado, Rocío Carrasco, Rocío
Durcal.
Lo del Superstar, la... que es Nicaragua, va a hacer Superstar en Camilo.
Uy, sí, la puertorriqueña esta, Ángela Carrasco.
Ángela Carrasco.
Uy, la contraté. Es que posem...
Sí, això, no, perdoneu, a mi a vegades tenien coses. I va, però és molt breu. I la contraté, entonces, para el 6 de octubre de les fetges de les alquilies. I una, també unes 15 o 20 dies antes, té, a més, m'envia un par de mesos, va quedar embarassada. I estava de 2 mesos i mig a 3 mesos. I el metge li va prohibir volar. I vaig tindre que suspendre l'actuació. No. Bé, tots els festers, és que ara ve l'anècdota bonica. Tots els festers se me van... jo vaig dir, que no he sigut jo el que l'ha prenyat, eh? O sigui, que...
ha sigut
la part del metge, sí. I va prohibir, per lo que sigui, perquè era primerissa, entonces...
Clar, no tindria risc, tindria risc.
De 2 a 3 mesos, i li va prohibir viatjar en l'avió, no sé on estava, tal i qual. I jo me'n recordo, escolta, al final me vaig enfadar, bueno, enfadar...
No, una persona quan se veu tan acusar, claro, i espera un poc, escolta, tu, que la culpa no és meua.
Vas de representant, però que l'artista, en un part metge, i a més que era veritat, que després va quedar embarassada i va parir i tot, i escolta, que jo no he sigut el que l'ha prenyat, però així allà en un plan de conya, perquè ja m'estava ben avorrit. Bueno, en fi.
Bueno, seguint la nostra imitació a Radio Taxi, Los Chichos, Quiero Ser Libre.
¡Qué bonita la libertad! ¡Qué bueno he sido para ti! ¡Y qué mal te estás portando! ¡Me paso día tras día en esta celda llorando! ¡Sin saber si tú estás viva! ¡Sin saber!
Això és el que parlàvem, que parlava dels presos i dels barris marginals i que aquesta gent se codejava en aquest tipus de gent. Però així menció especial al Jero, que era el compositor que va morir, pobre, tràgicament.
És més, ara en aquest moment, quan van a fer actuacions, el tenen en el...
Sí.
bueno, tot el món porta un audiovisual darrere, que ara és tot un espectacle, i se giren cara d'ell i parlen del Jero.
Pues la gent s'enriurà d'ell, d'ells, que parla molt malament i tal, però estos senyors han venut 22 milions de còpies, que se diu molt franc.
No, jo no m'enric, en absolut. Jo com a persona no mai es juzgue. Jo es juzgue que com a artista, és el que m'agrada, m'agrada. Perquè no, després si parles al terreno personal...
Són divertits.
Que els imiten molt i la veritat que n'hi ha un que no vocalitza molt bé. Així per la ràdio no te lo valdries, Susana, te ho dic jo, saps?
I sin embargo, pues, després cantar, fija
de... Sí, canta de maravilla, sí, això és veritat. I ara un altre que menys va tenir un èxit, no? Però bueno, en la memòria col·lectiva encara està, que és Azuquita, perdona, i Así me gusta a mi, que és una imitació de Bayo, el Chimo Bayo, però en versió rumbera. Esta cançó la va popularitzar el disc jockey Chimo Bayo, La ruta del bacalao i tal, i este li va donar aquest toque rumero que en l'estribillo, tot el món cantava l'estribillo, que pareix que sigui una miqueta la CDG, més o menys tot el món la cantava.
Me ho has llevat la CDG, sí. Ajá, DG,
molt bé.
Que inclús van dir que si eren unes paraules, sí, que contenien una, no sé què, un demoníaco. Jo dic, bueno...
Sí, que al final
com era... l'abracadabra, sí, i al final sí. Les xiquetes
és una cançó, no recordo el grup nord-americà, que era que estava una cançó dels anys 60 que és molt més lenta i molt de tot i és un anglès mal parlat, o sea, és sí, l'anglès que jo parlaria, saps?
Sí, no, quan te poses que te poses a cantar una cançó en anglès i te lleven la música i dius, mare, quina barbaritat estic dient.
Què diem ahir? Bamba, bluba, balam, bambú, oh, yeah!
Claro. Sí. Mira, suficient, ese estribillo, esa tontería, es lo que a vegades la gent enganxa.
Hombre, esta me la como yo, això ho diem ara.
Sí, sí, no, claro.
Està pa ti, està pa mi.
Per cert, este xic va faltar en 45 anys.
Ja veus.
Siga, que pobret. I ja per acabar, una cançó que per a mi jo crec que és el símbol, o crec jo que és raro que no l'haia cantat, a Tijeritas. Tijeritas és la seva cançó del sur a Catalunya, i així acabem nostra faceta radiotaxi d'avui, que és el meu homenatge per a aquestes cançons. Contant l'última anècdota de Tijeritas, el nom Weber, el mateix Camarón, un grande del flamenc en este Espanya, li diria el Tijeritas perquè sempre diu que sempre anava retallant les cançons, diu, pareces un Tijeritas, sempre vas cortando, sempre vas censurando les coses. I d'ahí ve el nom del Tijeritas. Este home ara canta en una espècie de perfil baix, per els barris i tal, segur que s'ha llevat, diguem, una miqueta... A veure, no és que fora de primera línia, perquè tornem a dir que ells tenien una realitat, era una realitat paral·lela al món discogràfic.
És que va haver un boom molt de la rumba i sa pop, sí, que si algun dia
te
comentaré, perquè tu que eres un estudiós de so, el motiu de la rumba catalana.
Sí, el flamenc i la música
pop. I que hi ha un senyor, Gato Pérez, que pareix que siga oblidat,
sí,
va ser molt anterior, la de la rumba catalana, que després Peret, pareix que la va fer molt...
És que a mi sempre m'ha sonat Peret, la rumba catalana.
Claro, però Gato Pérez té una rumba ja calentita molt tropical, és molt anterior, i va crear un estil diferent. La rumba catalana ve per lo de Peret, perquè també hi havia molts immigrants, també andalusos que anaven allí, i per ficar una guindilla molt, molt, molt bonica, que aquesta cançó no me n'aniré sense fer la versió de la vaig conèixer també personalment en un mal carretera de Valladolid de Cecília, que era una gran compositora, molta de edat, quan agarra un accident també de cotxe, també la professió de mort, que triomfa Manzanita en el ramito de violetas.
Sí.
I pareix que la creadora, que és Cecília, que té cançons precioses, va faltar molt junt jove, i gràcies a aquest tipus de música fa la versió rumbera, ha hagut un filón rumba, però claro, en la rumba, el que ella antes dia, n'hi ha a vegades unes melodies en la rumba no és el tacatacatacatacatacata, ni així maneja mi barca, no. La rumba,
en lletres espectaculars.
Lletres, i n'hi ha melodies, la melodia, que a vegades perquè tinga ritme, precioses també. Ramito de violetas, Manzanita, triomfa, que també ha faltat.
I el gato este que has dit tu.
I el Gato Pérez. El
Gato Pérez té més lletres espectaculars.
Sí. I ara és una forma d'interpretar, li va donar i se canvi. I en canvi, la majoria de la rumba catalana l'agarren molt de Peret.
Sí.
Per mi era Peret.
Sí.
Per això
este homenatge... Estem sentint-lo, no?
El Gato Pérez.
A Gato Pérez, sin sentirlo.
Ah, sí.
Gafas oscuras pa que no sepan que está mirando.
Bueno,
y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una
un artista
va recorriendo la acera entera por quinta vez.
Oh, qué bonita es esta canción.
En un portal entra y se da un trago para olvidar.
Pero es que le dona el toque, el pam, ¿no? Y es que te lo imagines caminar, ¿eh?
No tiene marcas, pero todos saben que es
poesía. Tengo esa manía que tengo. Creo que la manía que tengo a micrófono tancat es que yo estoy muy en contra. ¿Este me emitín en directo? Así, no me importa. O sea, de que un músic té que ser un músic i té que compondre. O sea, se pot apoyar, perquè hi ha moltes coses que hem escoltat que hi ha un apoyo musical bàsic, també, però té que haver una harmonia, té que haver una melodia, té que haver algo, a part de la tecnologia, a part, però té que haver algo. I això és el motiu de la inspiració, encara que la intel·ligència artificial m'ho passarà per damunt, però en fi. El dia que se perga aquesta imaginació i aquesta sensibilitat, la música haurà perdut molt, que ja està perdent un percentatge molt alt.
Sí, el que passa és que tot això te transporta, és a dir, a mi este home està contant-me una història, però a més de contar-me-la, me l'està fent viure perquè la música me traslada a aquest escenari. Entonces, jo estic vivint-la, o sigui, jo veig este home en l'aspecte, cada un tindrà un home determinat, no, un tipus determinat, però jo ho noto, eh? De Candilejas.
Claro, lo que hablábamos antes, eso es el repertorio, ¿no? Pero no fue ya del programa. Yo diría que la canzoneta tan simple, ¿no? Porque Charlotte era música, tocaba la viola, ¿no? Pero el tema Candilejas té un significat molt íntim, molt personal, també a la vegada molt trist. Quan ell li diu que jo t'ensenyaré a morir i ell li contesta aquesta conversació. O sea, una cançó tan curteta i veient el vídeo de la pel·lícula, o sea, conta la història del personatge. I ella, amb 36 anys de diferència, o sea, i això vull dir que la música, a més que és l'idioma universal, però així en mayúscula, universal, no té que perdre mai la inspiració, la sensibilitat, la musicalitat, o sea, les harmonies, o sea, no, perquè si no mesmos diguem a vendre productes amb xurros, entonces no evolucionem. Jo, i acabe ja de una vegada, jo sempre dic, si no mesmos diguem a fer versions i no apliquem la nostra personalitat a la música, al final no n'hi hauran creadors, o sea, claro. Serà un mínim de creadors. Tot serà una repetició de la maquineta de fer els xurros. Sí. Jo és que això és el meu punt dèbil. Sí.
Bueno, jo primerament tinc que agrair el programa d'avui, que haia tingut una persona especial en això, no tot el món té, això molt bé, no tot el món té un luxe.
I jo que tinc en les mans el que serà el repertori, és
sí, però no ho conté.
No, no, l'ordre previst del repertori, és que tinc el guió de lo que passarà el 19 de setembre.
Per això animem a tots els veïns a que
vagin... I estic llegint-lo i dic, que bé s'ho passaran, jo
pensé que... Este divendres d'anar, ho recordem, ahir en la Creu de Aliaga, en el barri de l'Hospital, i a la gent que no siga de Villarreal, que està a prop del Carrefour, vamos, que...
Sí,
no, vull dir que és fàcil de trobar.
Hi ha molt músic de la claque que diuen els francesos, però ahir no sé... Els francesos diuen lo de la claque que pagaven perquè ara era...
Ah, sí?
Sí, això també... Això ho parlo un altre programa, sí. Pa que s'omplira el teatre, la claque francesos, o sea, invitaven o pagaven entrades perquè acudirà més gent als patis de butar. Sí, això és cert.
Parlant de caires, serà assentat l'espectacle?
Sí, o... ahir han demanat quasi 1.000 cadires, jo
que
sé.
Pues donen-se pressa que me pareix a mi que ho tindran complet.
Però n'hi ha temps perquè l'acte de la presentació se farà llarguet.
Pues no, res,
jo he sigut molt feliç en aquest tipus de... Perquè per mi aquestes coses no són entrevistes. Per mi això sempre és com una conversació, com una tertúlia amena, que hem tocat, sense donar-nos compte, els dits de la música, molts palos, hem parlat de la part humana, de històries verídiques basades en fets reals també que s'han fet, de la música, de diversos estils. Entonces, per mi això és... Bueno, després me dieu el que vos dec.
No? I ojo, gràcies, no gràcies. Tot el món té la sort de tenir una persona en el teu bagatge, que puga parlar-nos de tants artistes que han estat presents en les nostres vides i tindre la possibilitat d'haver-los conegut, perquè empresarialment, lògicament, eres la persona que els portava a la ciutat de Villarreal i que tenies a esta ciutat i a moltes més ciutats i que tenies aquesta part de darrere del camerí que el coneixies en persona. Que això m'encanta. A mi m'agradaria un programa sobre això, jo crec que el necessitem.
Jo reconec que en aquest aspecte que tu acabes de dir estic una miqueta contagiada, entre cometes, perquè n'hi ha una cançó que no vaig a dir ara, que quan vaig contratar a El Gusto es Nuestro, això ha sigut el màxim que jo ha coorganitzat en la plaça de Bogus de València, que va estar Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos i Serrat, que això dia pues, se va repetir a un altre any, ja no se tornarà a repetir més de la vida. Va haver una cançó que me va impactar tant, després se va gravar, però no vull dir-la, ¿vale? I ahir me va contagiar de tant manera que jo dic, bueno, pues això jo algun dia ho faré en directe, en la meva modestia i en la capacitat, perquè allò va ser espectacular.
Claro.
I és una cosa universal, però no parlem d'això. No, tu no l'has llegit perquè estava en l'altra fulla, però no cal que ho digues.
Però sí que buscaré ese acte de la plaça de Bous, perquè per això tenim hemeroteques.
No, però és que va ser tan d'èxit com... Ens han fet dos gires.
Sí.
Jo vaig contractar en la primera, que va ser en setembre en la plaça de Bous de València. Però, en fi, per no fer-ho llarg. I va resultar tan ixa versió que ja la va fer Miguel Ríos.
M'estàs donant molts datos. Sí, total, la sé. A més, Txelo me l'acaba de soplar.
Va ser tan espectacular cantant els quatre que després està gravat com si fos en directe. Claro, en directe van recopilant els àudios i fan una mescla, el màster, tal, i després en directe i està. I claro, jo la tinc que gastar a finalitzar i ha repartit fulles en un tros de la lletra perquè la canten tot el barri.
Ja, però molt bé, acaba de ser espectacular.
Sí. Avui,
És que les tinc.
És que ho tinc ja.
La tinc així.
Pues no que...
Però, ho deixo ahí. June, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies per haver compartit.
Gràcies a vosaltres, perquè això ha sigut un plaer.
Pues així t'esperem, nosaltres estem així, ja ho saps. Luis, gràcies per portar-lo.
De res, a vosaltres.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
El canto alegre del que espera un nuevo día.
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volan.
sol.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICAM Iberia. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
¿Ese paseíto en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
En Autoescuela Amorós jugamos la Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti.
Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Te agrada patinar? Al Club Patí Villarreal tenim activitats. Classes per a xiquets i adults, classes d'iniciació a l'hoquei línia, patinatge en famílies diumenges, cursos intensius. Aquest setembre vine al pavelló Melilla i prova l'hoquei línia en les jornades de portes obertes. Dilluns i dijous, de 5:30 a 6:30. Tu portes els patins i nosaltres la resta. Club Patí Villarreal. Patina, juga i gaudeix. 675-05-90-72.
Bé, com els deia, este matí avui s'han presentat rodes de premsa en l'Ajuntament de Villarreal. Farà aproximadament una hora hem tingut a la regidora d'Economia, Ana Torres. Ara, en aquest moment, tenim a la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, que ha presentat la neteja intensiva que se fa al poble. Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Lluís, si té ve algo al cap que vols preguntar-li a Maria, la tens així com a ciutadà, eh? La neteja intensiva se fa per què han passat les festes?
Bueno, se fa per dues coses. Nosaltres ja vam prendre també esta campanya i puc explicar l'experiència que vam tindre l'any passat, perquè és l'any passat quan jo prenc possessió d'esta àrea. Aleshores, tinc aquesta experiència no més d'un any, no? Però l'any passat també va començar immediatament després de festes i la pregunta era aquesta, no? Si es feia perquè després de les festes doncs acaben alguns carrers més merda que un palo galliner, no? Que diuen, però no és exclusivament per això, és també perquè és quan ja se preveu que hi poden vindre amb l'arribada de la tardor i que malauradament són cada vegada més freqüents i ses pluges intenses que el que ens poden fer és posar en risc les inundacions d'algunes vivendes o d'alguns garatges, és a dir, eixos invernals que és precís que estiguen ben nets de cara a l'arribada de la tardor, que normalment és el període de pluja intensa. Es fa ara precisament per això, perquè més que perquè acaben de passar les festes i que hi hagi més brutícia o no, és més bé perquè això també genera unes molèsties als veïns i veïnes, que el que han de tindre consideració és de no aparcar els vehicles quan està la senyal viària posada de que els endemà és quan es va emprendre la neteja intensiva en els invernals de la seva zona, perquè aquests invernals normalment estan col·locats a pegadets a la vorera, és a dir, a la zona on estacionem els nostres vehicles. Aleshores, si els vehicles no estan fora d'eixa zona, les maquinàries que s'empleen per a aquestes tasques doncs no poden accedir. Les hidrolimpiadores que són tan... les hidronetejadores, es diria que són tan grans, que utilitzen l'aigua a pressió. Després, tots aquells vehicles que tenen els auxiliars amb la caixa oberta, que el que fan és retirar allò que puga entorpir o que puguem trobar-se dins d'un invernal, perquè moltes vegades dins de l'invernal trobem coses que la gent no creuria, o ixes maquinàries que succionen tot el que és la brutícia, sí. Doncs si no poden accedir, se dificulta aquesta feina. Per això nosaltres fem la roda de premsa, no perquè siga una cosa exclusiva que hagem de presentar a la gent, sinó perquè el que fem és d'alguna manera utilitzar ixe mecanisme que tenim nosaltres com a polítics de poder adreçar-nos als nostres veïns i veïnes i aprofitar vosaltres com a canal de transmissió fonamental per a que els veïns i veïnes, en este cas, ens puguen estar escoltant, que sàpiguen que aquesta campanya de neteja comença demà i que s'allargarà tot el mes de setembre per a la neteja dels invernals, que estiguen alerta, que estiguen pendents no només de la senyal viària que col·loquen en este cas els serveis públics des d'enguany mateixa, perquè abans ho col·locaven policia, però des d'enguany aquesta senyalística també la col·loca serveis públics, indicant que demà se va realitzar la neteja i que està prohibit estacionar d'una hora a una altra, que estiguem pendents perquè la col·laboració veïnal és essencial per a que les màquines puguen accedir. A banda d'aixes senyals que es poden trobar en la via, l'any passat també per una qüestió de, crec que això de voluntat de que la gent col·laborara, perquè moltes vegades la gent ve missa senyals i no fem cas o fins i tot les apartem i no es fa per mala voluntat, sinó perquè sabem que el problema d'aparcar també és un problema greu així en Vila-real. Són molts els barris que tenen dificultat per a trobar llocs d'aparcament. Aleshores, la gent es desespera i més quan ve de treballar esgotat i el que vol és arribar a casa prompte. Però en este cas, quan sabem que això ho estem fent per prevenció, per a possibles inundacions, és a dir, per a la nostra seguretat, les tronades descontrolades, les pluges que arrasen territori cada vegada són més freqüents amb l'arribada del canvi climàtic. Aleshores, que no quede per nosaltres, és a dir, que nosaltres no hagem col·laborat, que no supose un greuge per al que puga passar el dia de demà. Per això l'any passat ja vam començar aquesta campanya reforçant d'alguna manera la senyal viària amb que de repente apareixia un paperet cotxe a cotxe que col·locàvem en este cas Cristian, el coordinador de serveis públics, i jo mateixa, i ara enguany, gràcies a que l'1 de setembre se van incorporar dues persones noves als serveis públics, doncs aquesta feina l'hem pogut delegar també i ne som més per a fer-la i això, aniran els nostres operaris de serveis públics, aniran des del dia d'abans intentant col·locar aquest paperet cotxe a cotxe en totes aquelles zones on fa falta la retirada de vehicles per efectuar esta neteja intensiva.
És a dir, avui tenen que tindre el paperet col·locat i les indicacions, les senyals, en quin puesto, regidora?
Doncs es comença sempre per la zona més al sud del poble, que és la zona de l'Avinguda Grècia, i després el que sí que demanem, ara diré tots els carrers pels que van a passar, però que el que nosaltres intentem fer és, per xarxes socials també, anar recordant quines zones són les que toquen a l'endemà. A banda, crec, si no recorde malament, que el que m'havien indicat avui era que anaven a penjar totes les zones, però que després, dia a dia, s'aniran recordant. Avui mateixa, per exemple, ja han passat una part del que és aquesta neteja intensiva, ja han passat per l'Avinguda Europa, ja han passat, és a dir, que aquestes senyals que ho indicaven ho hauran fet ahir mateixa. Tot i que la neteja intensiva, ja dic, en el que és la màquina succionadora, que és el que succiona els invernals, sí que comença a partir de demà. Tinc així tot el que és les zones per les que passarà, que a més estan calendaritzades. Demà mateixa, ja dic, serà l'Avinguda Grècia fins a l'Avinguda Mediterrani i l'Avinguda Tàrrega i Mediterrani fins a l'Avinguda del Cedre, és a dir, demà es quedaran en el Cedre.
Val, nosaltres dia a dia el que fem és, com està penjat en les xarxes, anem recordant.
Moltes
Però
gràcies.
Però recordar-lo sobretot perquè la gent col·labore, que això farà que després en el seu barri no reboque l'aigua i se la trague el que és el clavegram, és a dir, que no tinguem problemes. Perquè els invernals, que està dient Maria, són les cuaques, que nosaltres diem cuaques, allò que tenen aquestes ratlletes de ferro, que si no estan límpies, passa per damunt. Con lo qual fa que mos inunden les nostres cases.
Efectivament. A més, el que també demanaria, ara que aprofita vostè per a recordar que són els invernals, quan parlem d'invernals, evidentment parlem de això que comenta, que nosaltres tenim este pla de neteja intensiva en aquells invernals que tradicionalment doncs, són els que recullen més aigua quan plou o que estan en vies on poden accedir a aquests grans vehicles per a fer aquesta neteja intensiva. A Vila-real encara tenim eixe cor de poble literalment en tant en quant els carrers que estan al cor de la ciutat són aquells més estrets on aquestes màquines no poden accedir. Aleshores, com es complementa aquesta feina? Doncs aquesta feina es complementa amb vehicles més menuts, que el que fan moltíssimes vegades és fer aquesta pressió per a netejar els invernals, la fan operaris amb el que són succionadors manuals, és a dir, que no patisca ningú que es va a fer a tots els invernals del poble. Ara bé, és cert que nosaltres plantegem un mapeig del que és les zones que tenim detectats que està, que n'hi ha els invernals que corren més risc d'estar taponats per, o bé perquè tenen fullerasca a prop que pot taponar el que és l'invernal, o bé perquè tenen zones que tenim terra que es pot desprendre i per tant taponar aquest invernal, o bé que tenim zones que són les zones de les penyes on en l'invernal pot haver-se tirat de tot aquestes festes de setembre.
Sobretot plàstics, que
això, efectivament,
això no ho agarrem,
i que taponen. Ara bé, n'hi ha altres zones del poble que no entrarien a lo millor en, la, en el que és la previsió de que puga estar taponat i ser invernal, i el que sí que demanem és per favor, a tots aquells veïns i veïnes que detecten que en la seva zona està l'invernal taponat i no s'ha passat a data 30 de setembre, que és quan està previst que finalitzen aquests treballs, perquè a lo millor si ara m'envien una foto és que han d'anar d'ací una setmana. Però si a 30 de setembre algú ha detectat que per la seva zona té un invernal taponat, doncs el que agrairíem seria que feren una foto, que és molt immediat, i o bé escriguen un correu a buzon@villarreal.es, val? O bé que envien, o si els va millor anar a l'Ajuntament i comentar-ho a l'Ajuntament, cap problema, evidentment, l'Ajuntament està obert per a comentar-ho, però després també és molt fàcil que puguem fer aquesta foto i enviar-la per Instagram o enviar-la a les xarxes socials de l'Ajuntament. És molt senzill avui en dia, que tots anem en el smartphone pel carrer, fem una foto i immediatament la passem a les xarxes de l'Ajuntament i l'Ajuntament vos respondrà quan està previst, i tal vegada vos demanem més dades d'en quin carrer és, quin carrer es troba, i enviar un missatge a la xarxa de l'Ajuntament és molt senzill.
L'any passat vam preguntar, que era el primer any que vostè estava en este servei, el que utilitzàvem per a limpiar els carrers, perquè sí que és veritat que va limpiar-se les ceres, que es limpien i després es passen en aigua, i li vaig preguntar, i vostè vaig a preguntar a esta empresa com funciona.
Sí, ara ja ho tinc més que clar. L'aigua que s'utilitza per a la neteja viària dels carrers, a dir, aquesta aigua a pressió que tiren, és l'aigua regenerada que extrauen cada matí del Pou d'Amorós, que és la mateixa aigua que s'utilitza per a fer la neteja viària dels llocs on dins del contracte de neteja doncs fan el repàs i aquesta vegada a la setmana que toca, o dos dies a la setmana, depèn de la zona, l'ermita durant l'estiu. És a dir, l'aigua a pressió que se tira des d'aixes màquines sempre és provinent de l'aigua, del dipòsit d'aigua regenerada que tenim en el Pou d'Amorós, i que la veritat és que em sembla que eixe reaprofitament de l'aigua, dels nostres recursos hídrics, perquè al final l'aigua, tot i que vam ploure moltíssim en els últims temps, doncs l'aigua és un bé escàs, la calor cada vegada és més gran en els estius, els estius se fan més llargs, els hiverns més curts, i el problema de sequera, encara que la pluja ens vinga molt bé, doncs segueix sent un problema que, encara que a curt termini puguem veure la llum, doncs a llarg termini ens convé, per suposat, que l'aigua no és malbarata en cap cas. I la neteja és necessària per a tindre els condicionaments, la condició higiènica adequada per a poder viure, però sempre que es puga utilitzar aigua que siga reaprofitada és molt millor, clar.
Regidora, estem en directe. La pregunta, l'oient me l'acaba de fer. Per exemple, no? Com se té este... És que m'ho ha escrit en jeroglífic, m'ha posat la cucaracha, la rata... És a dir, nosaltres i en Villarreal se fa ixa
desratització i desratització, efectivament.
Se fa en les clavegueres?
Sí, tenim una empresa que no és la de neteja dels invernals, és una altra, que és la del control de plagues. Nosaltres tenim l'obligació de tindre un control de plagues, no només per a les nostres clavegueres, i que al final ens afecta a tots, no?, i s'havia de sanejament, sinó també per als nostres edificis municipals, és a dir, sempre que se veu una zona on proliferen certs insectes, de fet...
Però se té que avisar.
Nosaltres fem la campanya preventiva habitual, val? que és la que per normativa doncs s'ha de fer cada X mesos, s'ha de comprovar i s'ha de derratitzar, s'ha també de desinsectar en el cas de les cucaratxes, cucs, formigues, etc, etc, i també en el cas de malalties en espais on puguen proliferar aquestes bactèries, com és el cas de la legionella, val? Que també tenim l'obligació de passar-lo. Que això són qüestions sanitàries, que algunes les portem des de serveis públics, altres es porten des de la regidoria de sanitat del company Toni Marín, però que passen unes revisions periòdiques, que és allò que exigeix la llei. Ara bé, com que tenim un contracte en una empresa de control de plagues, un contracte en vigor, i ara entrarem ahí també, perquè també crec que és interessant que els veïns i veïnes ho coneguen, com tenim aquest contracte en vigor, quan hi ha una queixa o es posa de manifest que en una zona doncs s'han vist rates o s'han vist cucaratxes, sempre que s'escriu un correu a l'Ajuntament o a la bústia dels serveis públics, nosaltres posem l'avís a l'empresa i l'empresa va a fer va a fer la seva revisió pertinent, vaja, i si cal instal·lar més trampes, instal·la més trampes, si cal instal·lar sebo, instal·la sebo, és a dir, es fa tot allò que està previst en el contracte per si n'hi ha algun brot d'alguna d'aquestes alimanyes que ens acompanyen. En el cas d'Espús Ahir van vindre unes dones, concretament de la zona de Maseig, de la zona de Camí Cuquello, i me plantejaven que els havien aparegut molts cucs. Bueno, jo li dic ramonets, no sé com li diuen vostès.
Això que se, estos que se fa redonet, redonets
quan sí, els toques.
Sí. Però per cap logut, sí. És veritat, però és veritat que el Maset del meu germà ha passat igual.
I que n'hi havia una barbaritat, sí, i és que sí. Me van ensenyar les fotos i era increïble. Jo vaig dir, reboteu-me aquestes fotos perquè és el que a nosaltres ens val per enviar a la empresa. Ara els indicarem nosaltres la direcció, evidentment, que mos esteu dient perquè ho facin a tot el... a tota la zona, perquè si se fa en tres masells no serveix de res, al voltant de tres masells no serveix de res, ho ha de fer a tota la zona. Però anirem a fumigar, però si me passeu les imatges, nosaltres, evidentment, tot avís que fem a la empresa, igual que demanem que quan se'ns fa un avís als serveis públics, vinga, si pot, acompanyat.
Però és veritat que hi ha una plaga,
gràfic,
és veritat.
El tema este igual, si ens fem un avís a l'empresa del control de plagues que tenim nosaltres per a aquestes tasques, si els adjuntem material gràfic per a poder solucionar-ho millor. Aleshores, ja li dic, el tema este és de fa dos dies que van vindre a parlar amb mi. Però després... també vull que la gent sàpiga que el problema que ens hem trobat ara mateixa és el tema dels coloms. Els coloms no estan en el nostre contracte de control de plagues. Per què? Perquè quan aquest contracte de control de plagues es va traure, no era una plaga al colom. Igual que no era una plaga al colom, i també podríem... desconec el número, que en els coloms sí que m'heu estudiat, perquè sí que ho han mirat per a poder traure una licitació per al tema dels coloms, i sí que sé que més de 60 coloms per metre quadrat es considera plaga, i que així a Vila-real n'hi ha tres zones del poble on complim, que són: una és Sant Pasqual, una és la plaça de Llaurador i l'altra és la plaça Sant Ferran. En este cas, nosaltres estem treballant per a traure aquesta licitació o aquest contracte, vull dir, estem mirant quina és la fórmula, ja hem demanat a diverses empreses pressupost també per saber quant ens costaria això, però sí que ens agradaria demanar des d'ací la col·laboració veïnal. Sabem que n'hi ha alimentadores i alimentadors que des de la bona voluntat el que volen és facilitar al món animal,
no, és una imatge bucòlica,
que estiga ben cuidat o el que siga, però en el moment en què alimentem diàriament a aquest tipus d'animals, poden proliferar moltíssimes malalties i és un problema de salut pública. Aleshores, demanaríem per favor que no se alimentara a este tipus d'animals, bàsicament perquè és que per ells mateixos busquen l'aliment. No és precís que hi hagi aliments. De fet, moltes vegades també el que va acompanyat és que hi ha zones on hi ha colònies felines i, a banda, estos coloms aprofiten per a furtar-los el menjar als gats. Aleshores, també vam estar mirant a veure si trobàvem d'alguna manera alguna alimentadora gatuna que impedirà l'accés als coloms i que només fora pels gats.
No
tenia
estat mirant ni idea.
I gavines, també, que cada vegada ja no se limita a la zona marítima. Ara n'hi ha gavines que quasi toquen el cora.
Clar, però així, per exemple, ens hem trobat en este problema dels coloms. Jo el problema del colom el vaig veure en l'ermita. que jo no n'havia vist mai tants, i sobretot en estiu, que com la piscina està oberta
i la plaça,
i tenen mal aspecte.
Però en la piscina, o sigui, en el tema de l'ermita, que pot ser veritat perquè en estiu n'hi havia molts, però són desplaçades. Les adrices de l'ermita probablement viuen al Llauraor, o a la plaça Sant Ferran.
Sí, sí. El Llauraor se mereixen entre la Panderola, el parc de la Panderola, i el que és el bar que hi ha, no vull fer propaganda, però és que el que és la tribuna de preferent de... Allà està el Manchego, que es diu, que està tota la gent almorzant allí en les palomes, perquè, vamos...
Però és... i en estiu se'n van a l'ermita perquè saben que hi ha...
Perquè n'hi ha més gent i n'hi ha més menjar.
I després, el que és la zona de, del Fondo Norte del Camp del Madrigal, que tots aquests locals de restauració que tenen les seues taules fora i tal, tot això, vulguis o no vulguis, sempre tenen el Colom com a visitant en cada taula. Vull dir-te jo que és el pez que se come la cola.
I perquè m'ha arribat a tindre, claro, perquè en teoria tot tindria que tindre el seu depredador, és a dir, com se van les coses de les mans d'aquestes maneres?
Jo la veritat és que no tinc resposta per això, igual una altra persona que conega més este món de qui és el depredador del colom, jo no tinc ni idea.
Bé, el camp de futbol, perdona, el camp de futbol tenen dos aves que se dediquen a espantar tota classe perquè se menjaven el césped.
Efectivament,
no?
El que sí que n'hi ha són això, aus que les espanten i que aixina d'eixa manera en teoria evites que s'acosten. Però nosaltres, que hem intentat també ixe tema, en una de les empreses que vam parlar, també ens vam plantejar este mecanisme de cetreria, és a dir, agafar un au que les espante del lloc, però clar, que les espante del lloc és literalment, vull dir, si viuen al Llauraor i les espantem del Llauraor, doncs es aniran a la plaça Sant Ferran i aleshores en la plaça Sant Ferran hi obran el doble. Estos animalets, segons ens explicaven els experts, no tenen altra feina que no siga menjar i reproduir-se. És que no tenen altra feina. Aleshores, si estan ben alimentats, es reprodueixen contínuament, aleshores cada vegada n'hi ha més.
Y lo que sí que me llama la atención, reafirme lo de Susana, que ni en algunos que tienen mal aspecto, es verdad, ni en algunos que parece que o se peguen entre ellas o algo, pero ni en no es del típico colom
lustros, bonico.
Es correcto.
Yo recordé...
Se ve en los plumeres y sin amigos apagados, no sé, con si les faltara en algún
Pero es que plumatge. Además hi han persones que se dediquen a això, que tenen les ales, les tenen pintades i tot, és dir, n'hi ha gent que se dedica...
Els colombaires, i això és una tasca... Això és una tasca encomiable de persones que estan d'alguna manera sustentant una qüestió molt tradicional, perquè el moviment dels colombaires així al País Valencià és molt tradicional, i les entrenen i les cuiden, però són coloms que viuen en cautivitat.
I després,
a dir, no són escoloms, que nosaltres no podem agafar escoloms que tenim en la plaça Llauraor, que són els que estem comentant, i de sobte que un colombaire s'encarregue de cridar-les o d'educar-les, això no és igual.
Sí, algo ens ha passat, perquè és igual que els mosquits, és a dir, les rates panaes sempre se les han menjat per la nit, a més, tu veies, jo quan era menuda, que hi tot el món a la fresca, perquè entonces la gent hi havia cadis a la fresca, i no fa tant, tu veies que els mosquits hi havia, però que les rates panades, ojo,
ja no n'hi ha rates panaes,
però també
o n'hi ha moltes menys.
Però també
la zona de boscos de l'ermita, això de fer, n'hi ha casetes
però perquè ara el respectem,
n'hi ha casetes per a que es puguen posar, efectivament,
però la llum, la contaminació lumínica, tot això influeix molt,
que no, i que la gent li tenia por i els caçava
també.
Entonces, ara respectem que l'animal tenia la funció, i ara jo dic, pues algo se mos ha desmadrat per carruta, que els coloms, que sempre ha sigut un animal que no ens ha fet agonia.
És que el colom sempre ha tingut bona, no sé, sempre ha tingut bona premsa, per dir-ho d'alguna manera. Si no com el bou, n'hi ha gent que... No, és que n'hi ha que matar-los. El colom té la... no n'hi ha que oblidar a la gent que els coloms són les rates que volen.
Però a mi això me va parecer molt...
Però que com és el símbol de la paz, com no n'hi ha una pel·lícula nyonya que diga vaig a darle a comer a les palomes i coses d'estes, o sigui, sempre té aquesta bona premsa, per lo que siga, i no ho veuen com el que viu, en el meu cas, que viu en la zona del Llauraor, que el monument de Jones Point és a tople de taques negres, però de les cagueres.
És que la caca del colom és igual de corrosiva, claro, que el pipi del gos.
Sí, sí.
I el, jo sóc, claro, una amant dels gossets, sí. Vull dir, jo sóc de les que va pel carrer i me quedé bocabada mirant els gossets. Vull dir, m'encanten els gossets, però sóc conscient de que el pipi dels gossets és el que ens trenca les faroles, és el que ens fa que tinguem tots les baranes de la sèquia fetes un Cristo, i la caca dels coloms és igual, ens destrossa monuments, i ho fan en monuments històrics, sí, sí. Que hagin pogut visitar, la gent que hagi viatjat, les, quants monuments no tenen espalos per a que no se puguen reposar.
Les cabudes que n'hi ha, que no me'n recordo el nom,
sí, en el...
les que n'hi ha ahí en el camp de futbol, també el que és el cap d'elles, la cresta,
Sílvia,
també, ja
estan
plegades.
Sílvia,
ja.
I Maria. De tots modos, lo dels gossets, recordem-nos, n'hi ha unes botelletes, per cert, les va repartir...
Sí, i si algú...
Tornen a haver repartiment de botelletes?
De moment no tornen a haver, però si algú se va quedar sense botelleta, ne queden encara algunes i es poden reclamar. És a dir, si algú ho fa per una qüestió de conscienciació, pot vindre a reclamar la seva botelleta. A mi el que m'agradaria és que fórem conscients una vegada més de la necessitat de la col·laboració ciutadana i veïnal, i que, per favor, ells no poden fer-ho per ells mateixa. Vull dir, és que si decidim tindre un gos, hem de decidir tindre'l en tota la responsabilitat que comporta. I no només és donar-li de menjar i de beure i de traure'l a passejar, és també de netejar-li el seu pipí i la seva caca. Perquè ells no ho poden fer.
I perquè és una colònia que cada vegada, tant de gossos com gats, cada vegada és una colònia rara a la casa que no tinga un animal domèstic.
Sí, però tu te poses aigua en vinagre d'este de que poses, sí, pa a netejar la llavadora, i ja no és corrosiu el pipí.
Efectivament,
tu tires
neteja
per damunt i s'acabó.
S'acabó.
Regidora, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, està molt a gust.
Fins al divendres, no? El divendres hi ha gent d'em que tornarà, que té que contar,
sí,
més coses.
Sí, divendres tornaré a contar-vos més coses, totalment distintes, però també vindré a contar-vos coses.
Moltes gràcies.
A vostès.
Bueno, hem arribat al final del programa, Lluís. Gràcies, pues, per acompanyar-me.
Sí. Ah, pues ha sigut un plaer. A veure si tinc ocasió de vindre més vegades, me convides més vegades.
O que ens toque la loteria, no? Així vindrem.
Ai, pues mira.
Només de gust. Perquè, sí, la veritat és que hem passat un bon matí, no?
Avui ha sigut un matí, per lo menos, esperem que...
Musical.
Nostres, musical, i que els nostres oients per lo menos se vagin passat bé, que és el que se trata al final, no? De desconnectar, aunque estigues connectat en la teva funció laboral, no? I la senyora
va,
Maria...
Va, que t'encanta fer de locutor de radiotaxi.
Ui, de radiotaxi, jo... Així, no? L'altre dia me plantejava la duda si encara està així, perquè recorde que quan van haver una temporada que va transmitir en totes les emissores de Catalunya...
Clar, el
així,
que passa
tal,
és que ara estan de limitar és per comarques, claro, és a dir, hem de respectar, cada comarca té les seues llicències, i així no de llicència, per tant, no deuria d'emitir.
Però jo confesse que alguna vegada escolta, a més el locutor té una veu molt particular, no? Isabel.
Bueno, pues si el conegués en persona, que t'ho pareixeria més.
Sí?
Sí, sí, és molt ell, no? És, sí, sí, és molt radiotaxi. És, diries, i ser el locutor de radiotaxi.
Taxi, sí, 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 no?
Sí, sí. Això és com el meu company Javi Mata, que avui té la cara de lo que li va passar al Villarreal, és dir, tu el veus i no el coneixes, dius, este és Javi Mata,
avui no,
perquè
molta...
avui té que entrar en la mateixa cara. Gràcies.
A tu.
Lluís, I a vostès, a vosaltres, gràcies per haver-me acompanyat un matí i demà, més i millor.
Psicoanalistes deprimits con un trastorno bipolar, razones para desistir y tiempo para imaginar. Mi mundo que es mi realidad. Mi mundo que es mi realidad.
La 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Dos sobre les dos. El Villarreal Club de Futbol ha arrencat la Lliga de Campions, és a dir, la Champions League, perdent el seu primer partit davant d'un club important d'Anglaterra com és el Tottenham. La veritat és que la sensació d'ahir, la que tots tenim, és que el Villarreal va deixar escapar viu un rival al que perfectament podia haver com a mínim empatat o guanyat. Marcelino va plantejar un partit en el que el Villarreal ja demostra una solidesa defensiva que a poc crec que anirà assolint i anirà augmentant. Un bloc d'equip que li va ficar les coses difícils a un rival com el Tottenham, que no és un rival fàcil. Però li va faltar dos coses, lo que fa la decisió definitiva en els partits. Una, encert i sobretot crec que milloria en la parcel·la ofensiva. Ayoce i Micautatxe s'han vist dos voltes, saben qui són perquè s'han vist en els cromos o en la tele, però encara no estan, com dia aquell, per a tornar boja una defensa. A partir d'ahir, és veritat que el Villarreal ha tingut en la pretemporada una davantera i en la Lliga una altra. Els que més o menys s'havien perfilat i havien treballat junts i havien tingut un mecanisme i una manera de fer les coses, no estan, o no han estat. I els que ven nous... Pues ja sabeu, tenen que adaptar-se i conèixer de primera mà què és el que n'hi ha o què és el que se va a fer. Però ahir, la derrota del Villarreal Club de Futbol té un senyalat evident. El porter Luis Junior, el porter brasiler del Villarreal Club de Futbol que s'estrenava en la Champions i que és l'aposta del club per intentar tindre un porter de garanties. El Villarreal està fent un Jorgensen en un xaval de Portugal que, com en Jorgensen, la cosa ha començat mal. Ahir, Luis Junior se tira dins un baló que, vamos, encara costa creure què cojones va fer. cree que volía portarse el cap a la panxa per aguantar-lo, i el que fa és que rupís les cames i se'l passa per dalt de les cames i la tira dins. Un centro que no portava ni veneno el va convertir el gol el porter del Villarreal. Luis Junior no és ara mateixa sant de la devoció de quasi ningú. Des de que ha arribat, evidència que està verd i que encara li va costar prou assolir un nivell competitiu top. La qüestió és que el Villarreal Club de Futbol, com va passar en Jorgensen, és conscient, sap que té que pagar un peatge, però també té clar que fins que no siga o parega que no siga possible, l'aposta per Luis Junior és l'aposta per el porter que té que defensar la porteria del Villarreal. Algú dirà, hòstia, per què porten Arnau Tenas? Pues per si de cas, per a que li doni nivell competitiu en el dia a dia i suposa que per a altres competicions. La gran pregunta és, que és la que vos esteu fent tots, la cacauada ir de Luis Junior significa que va fora? Jo no estic en el cap de Marcelino, però escoltant-lo en roda de premsa i després analitzant un poc les sensacions i el que seria aeroport, avió i demés, en el Villarreal seguissin pensant que deuen de redoblar i mantindre l'aposta per el porter brasilero-portuguès. Me recorda molt a Jorgensen, eh? Me pareix una vida paral·lela. Recordeu que a Jorgensen vam arribar a xular-lo, eh? Ojo, eh? A xular-lo. O sea, Jorgensen, que també va pegar un pall de canturrels d'este calibre, van arribar a xular-lo. Vol dir això que Luis Junior serà un Jorgensen? Pues no tinc ni idea. Ni ho sé, ni sé d'això com per a dir-vos tranquils que tenim porter pa tota la vida. Perquè és molt difícil. I és una posició complicada. Però jo vos conte les sensacions que tinc, lo que veig. Després ja veurem, perquè també tenia les sensacions de que en Londres jugava Rafa Marín i ha jugat Renato Veiga, per lo que està clar que la defensa Champions era la defensa Champions i no anem a tocar-la, encara que Renato no estiguera. Ahir va estar un poc millor, eh? Ahir ja se va ficar les piles, va dir, això és pa mi, i va fer millor cara. En resum, que ahir m'ho vam anar tots a casa pegant-li